A les portes d'un cap de setmana que segur voldrem aprofitar al màxim, tot i les previsions de pluja, però escolteu, que ara és el moment de repassar cartellera, estrenes i després sèries, que ens aniran molt bé si ens hem de quedar tancadets a casa. Per fer-ho, com sempre, ens acompanyem de l'Alba Triador. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I el nostre col·laborador Dimitar Draganov. Molt bon dia, Dimitar.
Molt bon dia.
Avui ens portarà sèrie o pel·lícula?
Les dues.
Les dues coses?
Les dues coses, sí.
Molt bé, a veure si podem aprofitar, com dèiem, el cap de setmana. Anem molt ràpidament amb les estrenes, Alba?
I tan ràpid, perquè només n'hi ha una, Carme, no pateixis.
Vaja!
Que avui ho farem curt. Ho farem curt perquè no hi ha molta varietat. Aquest divendres, els cinèfils de Sant Cugat podran gaudir de Mikey 17. És la nova pel·li del premiat director Bong Joon-ho. Sona, Carme?
No.
Com a director?
No.
Segur que et sona una mica més si et dic que és conegut per ser director de Paràsitos.
Sí, tant.
La gran guanyadora dels Òscar a millor pel·lícula de l'any 2019.
Sí.
La vas veure?
Sí.
Tu, Dimitar?
Jo sí.
Jo sí. Dues vegades.
Mira,
dues vegades.
Ha repetit i tot.
Sí, sí.
Doncs a veure com entoma aquest nou repte, perquè en aquest cas és l'adaptació d'un llibre. De fet, el llibre es diu Mikey 7, en lloc de 17. És de l'Edward Ashton, es va publicar no fa massa, el 2022. I a través d'aquesta història, la pel·lícula explorarà temes molt diversos, des de la supervivència a la identitat a través d'una narrativa que combina la ciència-ficció amb l'humor negre típic del director sud-coreà.
Sí.
És així. Abans d'entrar en matèria, us deixo un tastet de com sona el film.
Val.
I us explico una mica quina és la sinopsis.
Vinga.
Nada me iba bien, así que decidí dejar la tierra.
¿Quieres ser prescindible? ¿Ha leído la documentación?
Sí. Debería haberla leído.
Eso es, Mickey. Coge aire, llena los pulmones. Imagina que hay un virus desconocido en el aire y que estás
tragando todas las partículas microscópicas que flotan alrededor.
Todos los virus.
Muy bien.
Sí que havia un virus desconocido en el aire. Uno letal.
Us he pogut fer una mica una idea, o potser us ha desconcertat el tràiler, ara us explico de què va. A la història segueix en Mikey Barnes, que està interpretat per en Robert Pattinson. Alguns els sonarà per Batman, a l'última entrega, que va estar doncs bastant meravellós, podríem dir, i d'altres per Crepúsculo, que també té el seu públic. Doncs bé, en Mikey és un clon. És un clon que està dissenyat per ser reemplaçable, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que quan mor, doncs en desperten un altre i Santes Pasqües.
Allò d'usar i tirar, no?
Tal qual, o sigui, fer servir i llançar. Total, que en aquest cas ha de fer una missió de colonització d'un planeta que es diu Nilfheim. Què passa? Doncs que cada vegada que el Mikey es mor, es crea una nova versió d'ell mateix, fins que arriba un dia que hi ha un error que què provoca? Doncs que donen el Mikey per mort, desperten un altre clon, i hi ha dues versions del mateix personatge que coexisteixen.
No es maten entre ells?
Clar, aquí genera situacions caòtiques, però també reflexions que són profundes sobre la vida i la mort, no? Quan els dos personatges es troben cara a cara, que és la mateixa identitat, per dir-ho...
Han de vivir junts?
Sí, es troben. Perquè com que un l'havien donat per mort i aixequen l'altre, hi ha un punt que es troben el Mikey 16 i el Mikey 17, per entendre'ns. Aleshores, quin és el Mikey real i quin no? Qui mereix viure i qui no? Perquè només hi pot haver un Mikey. Bé, ens permet, a través de la ciència-ficció i aquest prisma doncs una mica inventat, reflexionar sobre diversos temes doncs que potser, com ens passava amb els grans escriptors de ciència-ficció i fantasia del segle passat, no estan tan lluny de la realitat, no? Com George Orwell o Úrsula K.
Le Guin. Com Isaac Asimov.
O Isaac Asimov, sí. Exacte, amb la Fundació i sí. Moltes altres obres, i tant. Jo crec que aquí el Bong Joon-ho utilitza aquesta premissa per explorar temes com l'explotació laboral, no? Perquè al final aquests clons són utilitzats per fer aquelles feines que les persones no poden fer, perquè es moren, bàsicament. Les condicions de treball modernes. I ho fa, doncs, amb aquesta manera de fer que té el director sud-coreà, presentant-nos un relat que és divertit i que té humor negre, però que al final ens fa pensar i que ens fa reflexionar què està bé, què està malament i què d'allò que podem portar al nostre dia a dia doncs potser no està tan bé com ens semblava. Jo crec que és una bona pel·lícula, sí. Fins i tot per aquells que no els hi agradi molt la ciència-ficció, jo tinc el llibre a casa, encara no el llegi, l'ha llegit la meva parella, però m'ha dit que està bé, que la premissa està bé.
Jo d'entrada, definit com a gènere de ciència-ficció, ja saps que...
Que no et crida l'atenció.
No, però sabent que és el director de Paràsitos, que és una pel·lícula que sí que he vist i que em va agradar, sí que aniria a veure-la.
És un reclam, és un reclam, que hi hagi el Bong Joon-ho. Mira, no hi ha més estrenes, però aprofito per dir-vos que Yelmo i el Cine Sant Cugat han recuperat en hora, que ha sigut l'última pel·lícula del Shoemaker que va ser distingit amb la Palma d'Or, que es considera la Pretty Woman del segle XXI, i que aquest diumenge li van donar... Va ser la gran guanyadora de la gala dels Oscars. La pel·lícula estava nominada en 6 categories, en va guanyar 5 d'aquestes 6, a més se'n van dur els premis grossos, diríem, el de millor pel·lícula, millor actriu principal per la Mikey Madison, que per cert hi ha unes imatges que va arrebatar el guardó, la Demi Moore, que no sabem si ja es veia guanyadora, que optava aquest premi per la substància,
sí.
I la cara, allò que fa en la pantalla, aquell catge 4 amb les 4 nominades...
Se li va quedar la cara com la substància.
Li va quedar la cara congelada, una mica. No sé si pot ser ja es veia amb l'Òscar a casa...
Però és normal.
Però és normal, tothom vol guanyar. I tant. I tant, i se'l va endur la Mikey Madison, que aquesta pel·lícula es posa a la pell d'una treballadora sexual que viu un fals conte de fades, per dir-ho d'alguna manera. De fet, a més d'aquests dos guardons, la cinta també va estar guardonada amb les estatuetes de millor direcció, guió original i edició. I per qui encara no ho sàpiga, que jo crec que tothom que més o menys agrada el cinema, però sempre, com que la vida va molt ràpid, ens podem despistar, Anora explica la història d'una jove treballadora sexual de Brooklyn, que té l'oportunitat de viure una història pròpia, podríem dir, de la Ventafocs, quan es casa així una mica
és
per
curiosa,
casualitat, impulsivament, sí, amb el fill superjove d'un oligarca rus, però clar, quan els pares de la criatura des de Rússia se n'adonen i veuen que s'ha casat, doncs us podeu imaginar que aquest conte de fades no acaba de tenir el final...
Home, que s'ha casat i amb qui s'ha casat.
El final feliç, clar.
No?
Sí.
Des de Rússia con amor?
Des de Rússia con amor, més val que ens mirem al mirall abans de jutjar els altres també, no? Però vaja, bé, jo he vist la peli, jo us diré que està bé, ara, si en un any no hi ha res millor, potser...
Vaja, que no
potser no ha sigut la millor collita. Sí, home, però per endur-se tants guardons... Bueno, no és, jo crec que no és aquella pel·lícula que recordarem tota la vida, no? Que passarà una mica així... a l'oblit. De fet, a mi el que més m'agrada és un personatge secundari que trobo que ho fa...
Sí?
Que ho fa brutal. Sí. Dit això...
Dimitar, ens has d'explicar quines són les teves propostes per aquest cap de setmana.
Ja que plourà.
Per on... Sí,
no,
sí, sí, sí. Fa pinta que ens quedarem al sofà. O sigui que... Re, a què ens convides?
No estic segur, perquè ni la sèrie ni les pel·lícules, les dues pel·lícules, tenen premis.
No tenen Anora. Premis. Escolta, no tenen
premis, tenen molts fans, però... Sí. Sí. La veritat és que tenen molts fans,
són
però...
Són populars.
Són populars, sí. Però no, ni les dues pel·lícules ni les dues temporades de la sèrie tenen... sí, tenen premis. Però sí, tenen molts fans. La sèrie és anomenada simplement Richard, basada en el personatge principal dels llibres de l'escriptor Lee Child. La tercera temporada es va estrenar el 20 de febrer i a la plataforma Amazon Prime Video i s'allargarà fins al 27 de març. La sèrie ja va captar molts fans amb la seva primera temporada, que es va emetre al 2022. I per explicar per què les dues pel·lícules protagonitzades per Tom Cruise no han acabat de funcionar així, hem de mirar la descripció del personatge principal. Als llibres, Jack Reacher es descriu com un home que fa 1,95 m d'alçada. amb músculs enormes i força física. De fet, és tan impressionant que quan camina per una vorera, la majoria de la gent prefereix canviar de vorera per si de cas. Us encaixa aquest perfil amb el de Tom Cruise?
No, perquè és baixet, Tom Cruise.
És poca cosa, és per dir-ho, no? A nivell físic, ho vam mirar amb el Dimitar, fèieu 70, oi, si no m'equivoco, el Tom Cruise?
Sí, 70, sí.
Es veu poqueta cosa.
El noi està musculat i fibrat, però no són aquests músculs com molt voluminosos com Dwayne Johnson o altres actors que no ens venen més al cap quan pensem en la descripció que ens feia el Dimitar del
Jack Reacher.
No és creïble.
Doncs bé, però l'actor Alan Richson, que interpreta Richard a la sèrie, s'adapta molt millor en aquesta descripció. Però què és el més important de la tercera temporada? Per primera vegada, Richard es troba un enemic que és més gran, més alt i més fort físicament que ell. Recordeu la descripció del mateix Richard? Ara imagineu-vos com és el seu enemic.
Pues algú que s'ha pres anabolitzants, no? O que ha anat molt al gimnàs.
2,20 metres.
Déu-n'hi-do.
O sigui, no necessita una vorera, necessita el carrer.
Potser sí, sencer. Sí. Serà el Jack Richard que canviarà de vorera quan se'l trobi.
Sí. La història de la nova temporada es basa en la novel·la Ajusta de Cuentas. Allà el personatge principal intenta rescatar un agent encobert de la Drug Enforcement Administration, o DEA, en Estats Units, però es veu embolissat en una conspiració massiva. El problema és que al centre d'aquesta conspiració hi ha una persona del passat de Richard que creia morta. Ara tots dos hauran d'ajustar comptes.
Un mort molt viu.
Sí, no, ara m'ha recordat la pel·lícula que parlaves abans, tu.
Mira, exacte, sí.
Com a algú que ha llegit tots els llibres de Jack Reacher, he de dir que les dues primeres temporades, així com els episodis de la tercera que s'han emès fins ara, no deceben.
Recomanable, doncs.
Sí, clar. Si hi ha un exemple d'una bona adaptació de llibres, aquest és un dels millors.
Sí. Mira, sí. No sempre passa, quan les persones llegeixen el llibre i després ho veuen
Home, difícil,
a la gran pantalla. Sí, és que no hi cap tot.
Sí,
no?
És difícil i comporta grans riscos, perquè sempre hi ha
el
perill que lectors i aficionats estiguin insatisfets amb la manera com s'explica la història o amb els actors que interpreten els papers dels personatges més estimats.
Sí, està clar.
De fet, això és que va passar amb les dues pel·lícules de Jack Reacher. En aquestes, el paper principal el va interpretar Tom Cruise, que, malgrat el seu enorme talent per fer papers d'acció, va resultar ser una opció poc adequada. Fa unes setmanes, el mateix escriptor Lee Child va admetre en una entrevista al diari britànic The Independent que justament triar Tom Cruise com a protagonista per a les pel·lícules va ser un error.
Potser no hi era, no, ell, en el càsting per triar el protagonista?
Era.
O potser sí, i potser han triat un actor com conegut per donar-li un impuls a la pel·lícula i al final
Sí, crec que sí.
No acaba de funcionar, no?
Sí, crec que sí. I segons Child, la mida de Richard és fonamental per a la història.
Dwayne Johnson.
La mida importa, no?
Aquí sí.
Sí, aquí sí. Cito textualment del Child, això és un component de tota la seva aproximació al món i de l'aproximació del món a ell. Richard és enorme, implacable i aterridor, i amb totes les seves capacitats. Tom Cruise no és enorme ni fa por.
Què va?
Bueno, depèn quan parla de cienciologia i així, potser sí que fa por, però sí, no pel seu
aspecte. A la vida real.
Sí. Segons l'escriptor, però hi ha una altra raó per la qual l'interès per la sèrie Richard ha sigut més gran en comparació amb les dues pel·lícules, i és que les plataformes i les sèries ofereixen una millor oportunitat per a l'adaptació de les novel·les.
Sí.
L'inconvenient dels llargmetratges és que tenen un temps de pantalla limitat, cosa que sovint requereix eliminar elements importants de la història. Les dues pel·lícules amb Tom Cruise van arribar ara a la gran pantalla al 2012 i 2016, i tot i que no van ser fracassos de taquilla, no va aconseguir l'èxit que té la sèrie avui dia. Acabo. Acabo amb la bona notícia que, a més de la tercera temporada actual, la plataforma ja ha anunciat que la sèrie en tindrà una altra.
Molt bé. O sigui,
el Dimitar està content perquè li agrada,
sí,
no?
Sí, sí. Molt content.
Jo me la posaré, va. Me la poso a la llista de sèries pendents, d'aquestes per passar l'estona, no?
Sí.
Jo no tinc Amazon.
És que no es pot tenir
mala,
tot.
Me l'estalvio. No. Però no, està bé, perquè parlem d'una mateixa història que plantejada com a pel·lícula o plantejada com a sèrie, doncs dona diferents resultats, i d'aquesta adaptació.
I del càsting, no?
De la
també,
literatura. Sí, i tant. No, però està bé que reconegui que doncs, va ser un error. Tu ho fas amb unes intencions i de vegades no l'encertes. Doncs no passa res, s'han equivocat i ja està, s'ha acabat. I s'ha acabat també la secció. Dimitar, fins a la propera. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Sí, que vagi molt bé.
Alba,
igualment.
Gràcies, que
bon
vagi
cap de
bé
setmana,
el cap de setmana.
Passat o no per aigua.
Sí, senyora. Vinga, fins després. Adéu-siau.
Adéu.